didàctica de la geografia a l'Escola de Mestres de Sant Cugat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pilar, per què ets a la geografia?
Oi, això és una història una mica llarga. Com hi he arribat?
Sí, com has arribat?
Bueno, el camí ha estat molt llarg, perquè jo, com tu saps, vaig néixer a Menorca. I aleshores a Menorca, en aquell temps, aleshores l'any 37, pues no estudiava ningú. Vull dir que jo vaig ser la primera generació de noies de Ciutadella que estudiava. Bueno, a Mou hi havia un institut, no? Però a Ciutadella no hi havia. I aleshores, bueno, quan vaig estudiar ja, el meu pare ja tenia molt clar des del principi que era per fer de mestre. Perquè va, una noia havia de fer de mestre. Aleshores me van enviar a Mallorca, i a Mallorca vaig fer la carrera de magisteri. Però això era els anys 55, vaig acabar els anys 55, i va ser una carrera tan dolenta, però tant, que vaig veure clar que allò no em bastava, que amb allò no podia ensenyar. I aleshores vaig pensar que la manera de saber alguna cosa era anar a la universitat, eh? Idealitzada, eh? Aleshores, meu pare no ho volia, bueno, al final hi vaig anar, i a la universitat, evidentment, vaig fer pedagogia.
A Barcelona.
A Barcelona, sí, vaig fer pedagogia. Aleshores, quan vaig acabar pedagogia, vaig pensar, bueno, i ara què ensenyo? Perquè jo tenia clar de què volia ensenyar. I ell sabia com eren els nois, com els havia d'ensenyar, però no sabia què ensenyar, no? I aleshores vaig preguntar, a veure, qui és el millor professor de la universitat? I van dir que era en Vicenç Vives, Jaume Vicenç Vives. Aleshores me vaig matricular a Història, perquè no hi havia geografia, hi havia geografia i història. Me vaig matricular a Història i aleshores aquell mateix any el Jaume Vicenç es va morir. Així que va ser una carrera, bueno, a aquesta carrera hi havia una assignatura de geografia cada curs que fèiem la meseta de Baviera amb Balamón. Bueno, quan vaig acabar tot això, a mi sempre m'havia agradat la geografia, però clar, la meseta de Baviera amb Balamón no. I aleshores, quan vaig acabar, vam donar una beca. Aquesta beca vaig anar a investigacions científiques i allà vaig trobar en Lluc, vaig trobar en Llobet, eh? I aleshores, bueno, vaig començar a interessar per la geografia, que sempre m'havia agradat, eh? Però no sabia que volia dedicar-me a geografia. Al mateix temps vaig trobar una ajudantia a l'Escola de Mestres, a Geografia i Història. Aleshores vaig suplir el professor allà en Geografia, eh? I després vaig trobar una feina a l'escola privada, Castellovera, també de Geografia, i me vaig animar molt a fer geografia, i aleshores va ser això, entre l'exemple i el que trobava i investigacions científiques a unes reunions que feia amb el Llobet, amb el Lluc i altres persones, i al mateix temps la feina també m'hi va portar, me vaig reafirmar en que volia ensenyar alguna cosa i que aquesta alguna cosa era geografia, i vaig arribar així, així que és un camí molt llarg i molt poc definit de principi.
I en aquestes reunions científiques amb el Lluc i el Llobet, quin tipus de geografia apreníeu o discutíeu?
Bueno, hi havia també, bueno, el grup, hi havia altra gent també, eren bueno, un grup llarg de gent, que a vegades venien uns, a vegades venien l'altre, anava canviant. En aquell moment es feia molt geografia regional, com saps, eh? Geografia regional, o aleshores una geografia regional dintre de la línia francesa, diríem, d'escola. I fèiem molta geografia física dintre de la regional, i fèiem també molta geografia, per exemple, rural, eh? Ja ho sabeu, el típic de la geografia regional, però jo ho trobava molt interessant, vull dir, raonaven les coses, donaven una comprensió més àmplia de la realitat i això, i bueno, a mi jo hi vaig aprendre molt, en aquestes reunions. I sobretot me van descobrir una panoràmica nova, eh? No és que fos un ensenyament sistemàtic, però va ser una panoràmica nova. Com que jo al mateix temps vaig començar a donar classes de geografia, aleshores aprofitava aquestes reunions per preguntar-li el que no entenia.
Ah, sí.
I anava molt bé. Allò ve que va fer uns crits impressionants. Com que no entens les marees? Doncs no els entenc. I aleshores tornava a explicar. No, jo tampoc ho entenc així. Eh? Jo tornava a explicar. I el senyor que m'havia dit, home, doncs té raó, potser jo tampoc et entenc. I aleshores, bueno, i així, no? Perquè ensenyar és una cosa que, com que es simplifica molt, molt, tu creus que ho entens i no ho entens. Perquè quan tu estàs explicant als nens d'una forma molt, molt, molt simple, eh? Molt clara, no pots saltar passos. Eh? I aleshores dius, bueno, i entre aquí i aquí què hi ha? I quan t'ho preguntes a un savi, diria, un professional, ell a vegades tampoc hi ha pensat.
I entre aquestes, en aquestes discussions hi havia algunes fonts de geografia estrangeres que haguessin influït en la seva visió?
Sí, bueno, nosaltres, de nacional, hi havia, bueno, nacional d'aquí de Catalunya, Pau Vila era, diríem, el gran mestre de tots nosaltres, i després l'escola francesa en general. El de Content havia vengut algunes vegades per allà també, i ells feien referència als francesos contínuament. Però el model era la geografia francesa, sí, Pau Vila aquí.
O sigui, que al cap de pocs anys de sortir de Mallorca, de fet t'has convertit en mestre i geògraf alhora. I aquesta conjunció de mestre i geògraf en la teva persona és bastant, bastant característica, segons algú diu, de les nomenada Escola Catalana de Geografia. Sí, es pot parlar d'Escola Catalana de Geografia. Però el que sí que és cert és que entre els trets d'aquesta suposada escola hi apareix sovint la juxtaposició en una mateixa persona del fet de ser mestre i del fet de ser geògraf. Bé, Pau Vila, no és un cas, Pere Blasi i d'altres. I, per tant, el que ens preguntem és si aquest és un tret característic, tu creus, de Catalunya o fins i tot de la geografia. És que la geografia és més fàcil d'ensenyar o s'ajusta més fàcilment a una pedagogia determinada. És que en d'altres ciències socials no es donen tant. Què et sembla? Com ho veus?
Bueno, jo no sé, no sé si conec prou el que m'estàs preguntant com per contestar, però a mi me sembla que la geografia, diríem, regional francesa, és extraordinàriament didàctica. És a dir, perquè, clar, agafa un tema bastant concret, perquè limita molt l'espai. Aleshores, li va donant voltes, el mira des de tots els punts de vista, insisteix en la comprensió, en el raonament, es basa molt en l'observació, en la comparació. Vull dir que jo trobo que és una geografia que s'adapta molt a les capacitats dels nens de GB, per exemple, molt. Per tant, la metodologia casa. En canvi, tens unes altres ciències socials, com per exemple la història, en què la història és molt difícil de fer arribar a l'ensenyament, perquè és un plantejament teòric molt abstracte, en què s'han de manejar alhora moltes variables. Aleshores, es fan històries per no fer història, si et simplifica, i aleshores resulta molt més difícil. L'economia, en aquest moment de què t'estic parlant, la sociologia, l'antropologia, no comptava. Hi havia geografia i història. La història era molt més difícil a l'hora d'ensenyar. La geografia sempre, em sembla que estudiar el món d'avui, limitar-lo a una realitat concreta, estudiar-la amb més i més detall, observar-la, relacionar-la, raonar-la, localitzar les coses, vull dir, tots els passos aquests metodològics, bueno, a mi em sembla que lliga molt amb les capacitats del nen, això ja ho he dit. I després, bé, jo em sembla per això que quan qualsevol ciència s'ensenya bé, o la persona l'arriba a entendre molt bé, és capaç de simplificar-la també. N'hi ha de més fàcils que altres, però jo crec que això és possible. Per exemple, la llengua ha tingut una trajectòria molt semblant a la de la geografia. És a dir, hi ha hagut lingüistes i gent que ha treballat la llengua catalana molt bé, i que al mateix temps han tingut aquesta vessant pedagògica. I jo no sé, ara és una suposició, potser sigui per la necessitat de vincular els nens amb el coneixement del país, del propi país, que a través de la llengua, a través de la geografia, és possible que això tingui una relació. Aquest interès de la geografia regional, per donar a conèixer Catalunya als nens catalans, igual que la llengua, donar a conèixer als nens la llengua, potser hi ha una relació, no ho sé, però potser...
La teva experiència en aquest
sentit... I jo crec que la geografia facilita molt l'ensenyament, que té molts recursos, que la geografia la pot simplificar sense invalidar-la. És a dir, tu, per exemple, pots explicar qualsevol cosa, vull dir, per exemple, que el camp s'abandona, Perquè avança la indústria, avança l'organització. I això ho pots explicar de moltes maneres. Pot ser d'una manera molt senzilla, molt senzilla, molt senzilla, com veure sortir i la ciutat arribava fins aquí i ara arriba fins aquí. I per què ha passat això? I per què ha reculat la vinya? I també es pot explicar a base de models, i també es pot explicar a base de problemes de tipus social i polític, etc. Vull dir que la geografia permet fer un ensenyament en què pot simplificar i no distorsiona el problema, senzillament no ho expliques tot, expliques una part. Perquè si tu fas veure que la vinya ha reculat i que allà on hi havia vinya hi ha cases, doncs això és correcte. Sí, hi ha altres ciències que això és molt difícil de fer, per exemple, l'història.
Sí, o sigui que de fet ho trobaríem en altres indrets fora de Catalunya, aquesta no seria tant un tret característic, com algú ha dit, d'aquesta suposada escola catalana de geografia, sinó un tret característic de la mateixa geografia, que és, tal com tu dius, fàcilment simplificable de cares a l'ensenyament.
Però és més concreta, la cosa concreta, almenys la cosa concreta. Però bé, jo no sé, jo crec que Catalunya sí que és veritat que la geografia ha estat especialment relacionada amb l'educació. I jo repetiria aquesta idea, que no sé si és certa, que s'hauria de comprovar, de que potser la defensa de Catalunya després de la guerra i tot això va apropar molt la geografia i la llengua a l'escola. I la gent que fa geografia de Catalunya i que tenia un interès per la geografia de Catalunya o que feia llengua catalana tenia un gran interès també en la didàctica. Dic jo.
Sí.
Potser sí.
Bueno, com tu has dit, la geografia s'ensenya o es pot ensenyar a diferents nivells i s'ensenya, de fet, a EGB, al BUP, a les escoles de mestres, a les universitats, etc. I, evidentment, han canviat els mètodes, des d'ensenyar la meseta Baviera amb Alemanya fins a la geografia que s'ensenya avui en dia al BUP o a la universitat, realment hi ha una gran distància. Ens podries parlar d'aquest passat, present i una mica com veus el futur? De la geografia, aquests tres diferents nivells, com serien l'EGB, el BUP i l'ensenyament superior, les escoles de mestres o la universitat?
Sí, aviam. La geografia a les escoles d'EGB, a Catalunya, agafem Catalunya?
Sí,
bé, no ho dic perquè és una mica diferent, Jo crec que a Catalunya hi ha hagut un moviment de renovació pedagògica important que des dels anys 60 ha treballat molt a través de recensat, el moviment de renovació i tot això, que dintre d'aquesta tendència a vincular l'escola amb el medi i donar a conèixer Catalunya, va proposar una geografia molt lligada al medi immediat. L'estudi del medi, de la localitat, de la comarca, de Catalunya, etc. I dintre d'aquest moviment de renovació se va intentar que això fos un ensenyament actiu, que apropar el nen en aquesta realitat, molt operatiu, operacional, és a dir, que el nen fagués enquestes, que el nen fagués observacions, que el nen anés sobre el terreny, que fes comparacions, que recollís dades, que ens elaborés, etc. Aleshores, jo crec que l'EGB, no totes les escoles, evidentment, però que en aquest moment, a Catalunya, degut a tot aquest esforç que s'ha fet històricament, s'ensenya força millor la geografia que rebre Espanya. I en això estic bastant, bastant convençuda. No vol dir que l'escola, clar, els mestres, sobretot a l'escola pública, canvien molt, ja ho sabeu, venen per concursos i per concursets i totes aquestes coses. I aleshores, a vegades, pues, venen de fora i hi ha escoles que funcionen millor, escoles que funcionen pitjor. Ara parlem a nivell general. Tant a nivell general, jo diria que la geografia EGB, que era molt vinculada a l'estudi del medi, haurien de criticar com es fa l'estudi del medi, perquè potser perquè, clar, l'estudi del medi dels anys 60 no pot ser igual que l'estudi del medi de l'any 85, és a dir que hi ha algunes escoles s'han quedat amb l'estudi del medi com es feia els anys 60. Aleshores, és un medi molt immediat, molt localista, molt descriptiu, amb molts elements de tipus que vostè entenia afectiu, i que a vegades no és més que la suma de moltes dades. Bé, aleshores és evident que l'estudi del medi en aquest moment ha de canviar, i en canviar l'escola, dic que ha de ser un estudi del medi en què partim d'un problema real se pugui arribar a un problema significatiu a nivell mundial. El que passa és que tu l'exemplifiques amb una realitat immediata. Per exemple, per dir un exemple molt clar, és a dir, tu estudies i amb els nens petits, te'n vas i dius, mare, com és que al carrer Major hi ha totes les sabateries? És una cosa sorprenent, això. És a dir, tu dius, com és això? Com és? Per què passa? Que aquest carrer, que és el carrer Major del poble, hi ha les tres sabateries del poble. Quina cosa més curiosa. Per què les sabateries no estan repartides per tot el poble, no? Perquè la gent que vol unes sabates, per què d'anar al carrer Major? No seria millor que cada tros de poble tingués la seva sabateria? Bé. Aleshores, presentat així, prepares perquè al cap d'uns anys el noi digui, la ciutat té una diferenciació interna. Tens? Vull dir que prepares una idea, però la prepares de forma crítica, de forma oberta, de forma problemàtica, que te permet anar sumant informacions i anar ampliant el panorama. Arriba un moment que el noi diu, les ciutats estan diferenciades perquè es creen en una societat que té una diferenciació tècnica i una diferenciació social. Vull dir que prepares, és una idea significativa, és una idea, però en canvi si tu estudies el medi dient, aviam, les muralles del poble tenen quatre pans de pedra i la pedra no està unida en ciment i els carreus fan tres pans d'ample i tres de no sé què, si tu no acabes dient i per què feien muralles i com és que la gent necessitava les muralles, és a dir, no li dones una significació en allò, allò serveix per res. Entens? I aleshores, clar, l'estudi del medi està bé que els nens vagin a les muralles o vagin i vegin pues, com són les cases i tal, però si només es queden en la descripció, no arribem enlloc. I és evident que avui en dia els nois a l'escola han d'arribar a plantejar-se problemes a nivell mundial.
Perquè els nois... Hi ha un altre factor, jo no sóc entès en aquesta matèria, però als anys 60 els nens no veien tants documentals a la televisió com a l'any 86.
Sí, sí, sí.
Ni probablement tenien accés a sistemes audiovisuals com tenen ara. I em pregunto fins a quin punt, em pregunto, segurament que tu m'ho sabràs respondre, fins a quin punt un nen avui dia no té més interès per conèixer un país tropical que no el seu propi nen, per exemple. I com es pot conjugar el coneixement del medi immediat amb l'interès que desperten doncs, països llunyans, països...
L'exòtic, l'exòtic, sí. Bueno, primer hi ha el tema de l'exòtic, que els nens de la classe a vegades diuen, escolta, ha sortit a la televisió un programa sobre, per exemple, l'Amazonia, Sí. I una piranya i no sé què. Bé, aleshores, clar, tu pares la classe, evidentment, o no la comences, i aleshores dius, la piranya, tu sí, que feia la piranya? Es menjava els bous que passaven pel riu, bé. I què és vist l'anacondra? I dius, una sarpota, que no... Bueno, i això hi dediques 10 minuts, un quart d'hora, I després ja n'hi ha prou de serp i de piranya, ho entens? Perquè l'interès arriba fins aquí, Pues, pares, i dius, escolta, i allò que havíem de pensar a casa sobre les sabateries del carrer Major? Vull dir que... I bé, ja està, Perquè quan els nois fan una pregunta, hi ha mestres que es creuen que sobre aquella pregunta hi poden treballar un any. I no és veritat, els nois passen d'una cosa a l'altra amb una facilitat extraordinària. És a dir que, bueno, això per una banda, perquè clar, lo extraordinari, lo exòtic i tot això, a vegades te serveix a classe, a vegades no. És a dir que tu aculls sempre aquella sugerència, aquell interès del noi, però arribes fins on pots arribar i després talles i ja està. L'altre és que els nois coneixen més potser la isla de Manhattan que la granja de gallines de vora Sabadell, i això és veritat. Nosaltres vam fer una enquesta i uns nens d'una classe i explicant què coses havien vist més vegades, i evidentment sortia molt més Manhattan que una granja. La granja era del costat. Bé, aleshores això és veritat. Ara bé, estudiar Manhattan se pot estudiar en el seu moment, però no abans, perquè als nens el que els passa és que coneixen bé la imatge, però no tenen el quadre referencial. És a dir, no la saben en marxa. És a dir, per què comencem a l'escola la realitat immediata és per lo següent. A pesar de les crítiques que s'hi fan, perquè hi ha molts crítics ara a l'estudi del medi immediat.
Però jo
la segueixo defensant per l'escola, per la raó següent, perquè els nois, si s'han de plantejar uns problemes críticament i operativament, perquè aprendre no només vol dir entendre, sinó voler fer. Si no és un coneixement absolutament academicista. Aleshores, hem d'entendre una cosa, l'han de voler i l'han de passar a l'acció. Aleshores, això no ho poden fer en Manhattan, perquè necessiten, per passar a una pedagogia operacional, és a dir, per anar i fer una enquesta, per anar i prendre unes mides, per anar i agafar els materials i comparar-los i posar-se actius davant allò, pues necessiten tenir aquests punts de referència. Ara bé, quan els nois arriben a 12 i 13 anys i passen del que es diu l'intel·ligència concreta, la formal, és a dir, que vol dir que poden treballar a nivell d'idees, aleshores ja està. Mm-hmm. Perquè clar, a nivell d'idees ja no necessiten aquest punt de referència de la realitat. És a dir, que clar, la crítica que es fa en aquest moment, des de la geografia.
Des de la mateixa
geografia. Per exemple, la crítica, ha sortit alguna cosa sobre això? Sí. Tenen raó en moltes coses, jo estic d'acord amb moltes coses, i trobo que les seves opinions han ajudat a centrar el tema i a tornar-lo a pensar. És a dir, que tenen raó quan els nois ja tenen 11 o 12 anys, però quan no ho tenen, jo crec que encara ara, mentre no es demostra el contrari, encara ara ja defensaria la seva meva idea.
Ja s'està a punt d'entrar al BUC i la teva col·laboració en els programes de geografia de BUC ha sigut important sobretot a través dels llibres de text. Un dels més importants va ser aquest, que és l'intercanvi, que va aparèixer el 1976 i realment va representar un canvi en la geografia que s'ensenyava en aquell temps. D'una geografia regional descriptiva, en aquí ens planteges doncs, una geografia temàtica en la que hi ha una part dedicada a la població, una altra a les activitats agrícoles, una altra a les activitats industrials, al comerç i la ciutat. I després una segona part que titulada Les grandes àrees geoeconòmiques del món actual, en què es presenta cada una de les àrees regionals segons el seu tipus de societat i economia. Ens podries explicar una mica quin tipus d'innovacions vas aportar aquest llibre a la geografia del grup?
Bueno, jo no sé si hi ha grans innovacions. Vam intentar que fos un llibre que d'alguna manera enllaçés la universitat i el BUC. És a dir, que el Departament de Geografia de l'Autònoma fèiem una mica aquest tipus de geografia. Vull dir que les assignatures també estaven dividides una mica, població, agricultura... Vull dir que... I aleshores, la geografia regional francesa ja la teníem molt criticada, no? I aleshores va semblar que era el tipus de geografia que s'havia de fer. Bé, jo crec que els temes estan exposats d'una manera que vam intentar que no fossin aquell receptari del llibre de text normal, que hi ha unes com a preguntes i respostes o enunciats de coses, sinó que, com que el llibre de text en principi no ens agrada gaire, pues que fos com un recull d'articles. És a dir, que no sé si has vist que els paràgrafs són llargs i són molt explicatius. És a dir, que s'intenta fer un raonament sobre allò, o una crítica de la idea, o una relativització de la idea, però de manera que cada part de la lliçó sigui com, o totes les parts de la lliçó en general sigui com un articlet, un article entenedor, agafant les idees bàsiques d'un problema, el que sigui. Bé, jo crec que això al principi, jo recordo l'editorial quan vaig plantejar això, el llibre aquest, no sabien si editar-lo, perquè deien que això no era un llibre de text. I vaig tenir moltes dificultats. El que passa és que després d'un primer any que va tenir moltes crítiques, el segon es va vendre molt, i com que les editorials el que busquen és vendre, que és una empresa, doncs, resulta que després ja vam veure que potser sí, que l'havien encertada, i ja no vaig tenir més problemes. De totes formes, el primer any també vaig haver de fer moltes modificacions, perquè a la primera edició vaig intentar ficar-hi alguns exercicis de geografia teorètica o quantitativa. Hi havia moltes coses, per exemple, no sé, per exemple, la tècnica de grafos, que està introduïda, o coses com algun model, vull dir, molt senzill, però hi està. Bueno, van demanar la crítica d'alguns professors, els professors van dir que el llibre no els havia desagradat, però que hi havia moltes parts que allò no era geografia. I aleshores l'editorial m'ho va demanar que unes parts molt concretes ens atreies. Sempre recordo el Cristaller, el model de Ricardo, vull dir que algunes cosetes que jo, a més, havia fet un gran esforç per explicar-les d'una forma senzillíssima, allò que quasi no deia ni que eren, bueno, no deia ni que eren models, ni de qui eren, ni res, sinó que era un exemple en el qual es veia una mica. Bé. I aleshores ho vaig de treure, es dir que el llibre hauria pogut ser encara millor. Bueno, almenys jo ho havia plantejat perquè fos una mica innovador, perquè si no val la pena fer un llibre de text. I algunes coses els vaig poder mantenir, però algunes coses els vaig de treure.
Una cosa que representa sobretot un canvi respecte als llibres típics d'abans és la part de geografia regional, en la que, en lloc de ser una geografia descriptiva per estat, s'intenta donar exemples típics, una mica generalitzables, en les que les variables econòmiques, socials, polítiques es barregen. Com va ser rebuda aquesta part entre els professors i entre els alumnes?
Mira, els millors professors no hi arriben. Clar, el llibre és tan gruixut. Que costi que nosaltres vam intentar fer un llibre diferent amb bastantes més coses que això. És dir, el llibre tenia 12 lliçons. Perquè els alumnes poguessin treballar cada lliçó en tranquil·litat i bé, que és com se treballa una cosa. No es pot fer agricultura un dia, indústria demà, transport l'altre dia, sinó que una lliçó, doncs vol dir que es plantegen els problemes, que es discuteixen, que es fan pràctiques, que es fa alguna excursió o sortida, que es va buscar alguna informació. Una lliçó que és d'entretenir. I bueno, i pensaven que amb 11 o 12 ja n'hi havia ben prou. Bueno, aleshores, quan ho vam enviar a Madrid, que en aquell moment ja sabeu que la censura de llibres era molt important i tal, ens van tornar dient que no, que de cap manera, que aquí faltava moltes lliçons, i que faltava tot el món, i les Filipines, i que sobretot havia d'insistir en Amèrica Llatina. Amèrica Llatina i Filipines, és a dir, tot el que té una tradició, diguem, hispànica.
Quina era?
Quina era la primera edició?
A la Bonnès és el 76.
Sí, i aleshores, clar, vam pensar, si aquí hem de ficar tot el món, més Amèrica Llatina, més les Filipines, això serà una cosa increïble. Aleshores vam pensar això, fer aquestes unitats una mica més globals, i aleshores ser com un gran model, per exemple, als Estats Units, la Unió Soviètica, després el món àrab, vull dir que alguns grans blocs, a Àfrica Negra, alguns que agafessin un grup de països importants, i ens vam centrar en uns temes que, clar, responien als temes primers, el plantejament primer del llibre per donar-li una certa unitat. Ara té dues parts, jo crec que molt diferenciades, i que em sembla que en un curs només se'n pot fer una.
És un llibre per GUP,
per tant,
vol dir que GUP està a geografia.
Sí.
I si abans has comentat l'estat actual, la situació actual de la geografia a l'Educació General Bàsica, quin seria la situació en el cas de GUP?
Jo, en el cas de GUP, seria molt més crítica. Així com crec que el GD s'està per bon camí, que s'ha de corregir coses, que s'han de canviar això, evidentment, però bueno, que hi ha tot un moviment, unes ganes, un interès per la geografia. En canvi, a nivell de batxillerat, als instituts, en realitat el que ens interessa és l'història. I la geografia s'agafa com un auxiliar de la història, se posa a segon de batxillerat, que és quan hi havia la geografia, sempre hi anava, o moltes vegades, hi va parar el professor nou, perquè el professorat de l'institut, ja ho sabeu, que és quasi tot d'història, perquè abans no hi havia especialitat de geografia a la universitat, i per tant tenien, com jo, fan totes les assignatures d'història i una geografia, que a més tenia molt mala premsa a la Universitat de Barcelona, i que a més no es feia apenas res, esmentar-lo de la Universitat de Baviera. Aleshores, la gent no en sap de geografia, no en sap, ni li preocupa ni li agrada. Aleshores es dedica sobretot a història. I aleshores la geografia es fa, doncs, agafant el llibre i anant fent, així que jo trobo que la geografia de batxillerat hi ha molta feina a fer per fer geografia, primer, i segon, fer-la bé.
Però en qualsevol cas no seria només una qüestió del professorat, que desgraciadament no està format per un partit de geografia, sinó bé, de la mateixa administració, diguem-ne, perquè és ella la que imposa els programes al Ministeri o, en aquest cas, la Generalitat.
Sí, sí. I fas programes d'oposicions.
O que fas programes d'oposicions. Fa uns anys, Cou, no fa massa anys, hi havia una geografia econòmica,
sí, sí,
Cou.
Sí, sí,
ara
no hi
és. Com ho veus, els camins d'actuació?
Sí, jo crec que també els geògrafs no han sabut defensar la seva àrea. Val a dir que, ja torno a dir, que a l'Isidrat hi ha una gran massa de gent que és historiador, i és lògic que tinguin una sensibilitat més gran per la història. Però quan es va discutir aquest programa, la gent que es va cridar a Madrid eren historiadors. I jo sé que hi havia un geògraf. I el geògraf protestava contínuament del muntatge del programa de geografia i història i va abandonar la reunió. És a dir, que els programes de geografia i història els van fer historiadors. Aleshores, clar, això se nota molt i s'ha de representar que tenies una geografia segon de buc i unes lliçons de tercer. Unes lliçons que, com que geografia i cultura, història i geografia, història i cultura d'Espanya, hi ha unes lliçons introductòries de geografia d'Espanya, tercer, i després l'últim de tot és Espanya en el moment actual, que també hi pots posar una mica de geografia.
Sí.
Però fixa que hi ha, primer, que és cultura i història, tercer, que és història, i cou, que és història, i una sola geografia. I ara encara serà pitjor, perquè dintre de la reforma de les ensenyances mitges es veu només obligatòria unes ciències socials,
una de totes,
que té 2 hores obligatòries a la setmana i que ja veurem quan surt, perquè entre l'equip que fa el programa no hi ha cap història, cap joga.
Vaja, que les perspectives en aquest terreny en concret, en la geografia del grup, no són massa pensadores.
Jo trobo que no. Jo crec que, bueno, jo confio molt, ja ho sabeu, en la gent que surt ara de les universitats, tant de l'Autònoma com de la Central, jo crec que és el cas de Catalunya, clar, que, bueno, que tenen una altra formació, una altra manera de veure-ho, i que suposo que faran forat, com és evident. Però, clar, el professorat que ja hi ha i que serà, sabeu que estan, que hi ha molt pocs nous llocs de treball i tot això, doncs la gent concebeix les ciències socials com a història. I això serà difícil de canviar, difícil. A més, clar, la història, una història molt explicativa i molt, també molt descriptiva i molt tal, i la geografia se queda molt lluny, molt lluny. I la geografia que coneixen és una geografia molt regional francesa, també, que hi ha per continents, i és això la geografia per molta gent, perquè desconeixen, clar, no, per culpa seva. I a més, els programes d'oposicions també van en aquesta línia. I clar, la gent és d'història, es prepara la geografia per les oposicions, es prepara una geografia que ja no s'hauria de preparar. Entens?
Bueno,
i és una cadena. És difícil, Jo trobo que per buc és difícil.
I aquesta actitud creus que influeix en la geografia universitària, com si diguéssim, o en els possibles candidats a geògrafs?
Ah, jo crec que sí, perquè clar, els geògrafs veuen que tenen pocs llocs de treball, a l'ensenyament, pocs llocs de treball. Ara, jo em sembla que ho veuen malament, perquè precisament els instituts hauran de tenir geògrafs, perquè per donar geografia haurien de tenir gent de geografia. Encara que és evident que a nivell de batxillerat, sobretot la primera part del batxillerat, els 2 anys que seran obligatoris, encara se pensen diverses, geografia i història. Però potser per al batxillerat superior ja s'hauria d'un professorat més especialitzat. I aleshores, clar, aquests professors, aquests llocs de treball que fins ara s'han ocupat historiadors, doncs és molt probable que tinguin entrada també geògrafs.
Aquests professors, que són historiadors i que són els que van als instituts, surten de la universitat. En aquests moments, el pla d'estudis que la universitat permet una certa optativitat, i molts historiadors escolleixen algunes assignatures de geografia.
Sí, sí.
En aquest sentit, i no tant fent referència purament a la geografia, sinó fins i tot a les ciències socials en general, la universitat ha de crear professors, investigadors, professors, investigadors i investigadors, professors. Quina és la teva opinió?
Bueno, jo em sembla que la universitat ha donat resposta a les necessitats socials, cosa que la universitat ja saps que dona resposta als seus interessos, generalment, però vull dir que hi ha excepcions molt honroses com a tot arreu, però aleshores, jo crec que es necessiten professionals, planificadors, gent que es pugui estar en un equip d'organistes, del que sigui, no? Però també es necessiten professionals de l'ensenyament, vull dir que hi ha diferents, tots són professionals que es dediquen a coses diferents. Aleshores, la universitat fins ara, els professionals de l'educació no els hi ha donat cap ni crèdit, ni importància, ni cap joc. És una excepció, Catalunya precisament, les dues universitats, tant la central com l'autònoma, tenen una assignatura de didàctica de la geografia. Didàctica la geografia, però no, ja saps que això no és corrent, l'autònoma és l'única especialitat que té una didàctica.
Sí.
Aleshores, clar, la universitat ha estat d'esquena a l'ensenyament. I això que de les facultats de lletres, per exemple, ara jo no recordo el percentatge exacte, però jo sé que era, no sé si era 90, 93 o 94%, un estudi que va fer l'ICE, que acabaven ensenyant.
En aquests últims anys?
Sí, sí. Aquest estudi, ja deu tenir quants anys, potser deu tenir 5 anys o així, jo recordo, vaig llegir els resultats i era 90 i pico, no te creus que la de ciències, biologia, matemàtiques, però el 80 i pico,
Quan de fet els llocs de treball a l'ensenyament...
Ja, ara estan molt saturats, però a poc a poc la gent, quan se va fer l'estudi tampoc no era la situació actual, ara ja hi entren menys, però vull dir que era un moment que creixia molt l'escola, i els instituts també, Ara la cosa ha canviat de tendència, Ara a la vegada hi ha menys llocs de treball, però era un moment que creixien, que creixien els instituts, que se'n fundaven de nous, que se'n obrien de nous, etc. Pues, vull dir que amb aquesta massa de gent que va a l'ensenyament, com es pot concebir un sistema que en aquest professional no els dona cap preparació específica? Només, clar, partint de la idea, del model evident, de que saber vol dir poder ensenyar. Clar, és el model aquell clàssic, que basta saber una cosa bé per saber ensenyar. I vosaltres que heu fet didàctica sabeu que no és veritat. Crec que és una altra cosa, és una altra cosa, un altre camp, vull dir, que té la seva especificitat. Evidentment, com metge sàpiga millor, això no hi ha dubte, perquè més facilitat tens a treure-hi, aplicar, jugar amb els coneixements, però no és molt suficient.
No. Bé, hem estat comentant el passat, present i perspectives de futur de la geografia a l'Educació General Bàsica, al BUP, i caldria ara, i fins i tot a la universitat, però caldria aquest alt escaló, que és tan important i que a més tu coneixes tan bé, que és la geografia a les escoles de magisteri, a les escoles de mestres, en aquests moments, i les perspectives de futur que tu hi veus. O...
Sí, sí. Bé, jo, com que les escoles de mestres, jo trobo que hem de desaparèixer, vull dir que quan t'ho dic a la gent de les escoles de mestres no està gaire satisfeta, però però jo crec que les escoles de mestres són residuals, és a dir, són la resta de quan la formació dels mestres està a nivell secundari. I aleshores aquestes escoles que eren secundàries van passar a la universitat, a nivell superior, perquè senzillament el nivell secundari es va generalitzar. És a dir, que fixeu-vos quanta gent fa secundària i ara serà obligatori fins als 16 anys. Si els mestres són igual que els de batxillerat, vull dir que realment això no casa dins del sistema educatiu. Aleshores, escoles de mestres i altres carreres que es queden considerades secundàries van passar a nivell superior. Bé, aleshores, al passar a nivell superior van heredar una estructura que és pròpia de secundària. I aleshores, com que els mestres entraven a la normal amb un batxillerat elemental, en principi, les normals continuen amb la tendència de fer molts coneixements, molts atomitzats, amb una mica de cada cosa. Aleshores, què fan? Una mica de geografia, una mica d'història, una mica de cultura, una mica d'art, una mica... Això és que s'especialitzen en ciències socials. Si aquestes assignatures són repàs del batxillerat, si ja ets fetes a batxillerat, s'obren. I si és ampliació o aprofundiment del que saben, són masses. Això és evident. És a dir, que no es pot fer tantes assignatures. Saps, jo el que em sembla que el futur d'això és que els mestres, abans de professionalitzar-se, facin una graduació a la universitat amb alguna cosa. Si en biografia, o en història, o en matemàtiques, o en física, o el que sigui, i estudiant unes quantes matèries ben estudiades, aprofundides, no tant perquè hagin d'ensenyar aquesta geografia, aquestes matemàtiques, en els nens, sinó perquè aprenguin a aprendre, a través de la geografia, a través de la matemàtica. És a dir, tinguin aquella formació d'aquella persona que ha estat en contacte amb un coneixement. Sí. Una metodologia, una manera de fer, que li permet després aplicar això a les altres matèries amb serietat, amb una visió crítica, amb una metodologia ja, diríem, científica. I aleshores jo crec que s'ha de fer això, és a dir, que jo els mestres que estudien ciències socials els enviaria a fer la geografia a la universitat. Aleshores, clar, que feguessin 3 o 4 matèries de geografia, ho hem d'anar ben fetes amb els altres alumnes de la facultat, no a fer classes pels mestres, no, no, amb els altres alumnes que tenen uns altres interessos, uns altres preocupacions, i després que anessin a l'escola professional, a la facultat d'educació, a fer la part teòrica i pràctica professional. Clar, la geografia que es fa avui a les normals, sobretot geografia física, tornem a estar, geografia regional. Vull dir que val a dir que la persistència del model, diríem, tradicional o clàssic és fortíssim. Si diguem que l'assignatura de geografia, que a vegades en fan dues en la carrera, dues només, pues una sencera és geografia física i l'altra generalment és regional tota.
I és referida a Catalunya?
A vegades és Catalunya, a vegades Espanya, a vegades és la meitat Catalunya, la meitat Espanya, a vegades sempre Espanya o Espanya del món, vull dir que els programes canvien molt, perquè les normals encara tenen un pla provisional, i per tant cada normal ho fa a la seva.
Davant d'aquesta situació, sembla que és a la universitat on la geografia avança, on apareixen doncs, els avanços metodològics i on s'ensenyen més aviat. Tu creus que aquests avanços metodològics en geografia s'apliquen a la didàctica i als diferents nivells o es queden una mica com destinats als que realment volen ser savis en geografia i res més?
Jo crec que desgraciadament això és el que passa, és a dir, que les noves escoles geogràfiques, diríem, s'estudien i s'apliquen més o menys a la universitat, però que l'ensenyament segueix en la geografia regional francesa, vull dir que... I aquesta és la veritat. El que passa és que últimament, i jo crec que això és la feina que hem fet, és que hem intentat fer llibres diferents, s'està passant a poc a poc la geografia temàtica, quan ja la universitat ja parla d'unes coses diferents, però bueno, vull dir que a la geografia temàtica es va obrir un camí. Però ho fa molt lentament. Una vegada un professor de la universitat, quan va saber que jo era de didàctica, em va dir, vostè fa didàctica, vostè fa aquella ciència que ensenya el que ja no s'ha d'ensenyar. Sí. No em va fer gaire gràcia, no. però ho recordo molt bé.
Innovacions metodològiques de la universitat cap a l'ensenyament. I una mica és veure com es dona aquesta transferència, com passa. Si hi ha un gran desfasament entre l'aparició d'uns avenços metodològics i la seva transferència a l'ensenyament. Has estat parlant molta estona de que el model que s'utilitza és el regional.
Sí, és
que ja han aparegut molts més avenços metodològics en aquesta línia.
Sí, però quan vols aplicar, per exemple, mira, primer he de dir que l'ensenyament, el més important no és la geografia, encara que clar, tu per ensenyar necessites tenir un peu a la pedagogia i a la psicologia i a la didàctica, evidentment, i un altre a la ciència que ensenyes, perquè si no, clar, ensenyes un model que ja no s'ha d'ensenyar, és a dir, que tu estàs entre dos camps. Però, clar, el centre de l'ensenyament és el noi concret que tens davant. És a dir, que tu, la geografia, està al servei de la formació global de l'individu. Per tant, tu fas servir la geografia com a matèria sobre la qual pots ensenyar, estructurar, o pots fer que el noi estructuri les seves capacitats. i treballi sobre, perquè clar, tu no ho pots ensenyar més que a través d'algo, eh? És a dir, que la geografia pues, t'ajuda per ensenyar a raonar, per ensenyar a fer una crítica, per ensenyar a treballar bé, per ensenyar a plantejar-se un problema, etc. Bé, el centre és l'alumne, no és la matèria. Ara, jo crec que clar, que al mateix temps hi ha d'haver una doble relació. Tu, per l'alumne, és d'agafar de la matèria allò que més bé li va, i al mateix temps és de veure que les noves corrents geogràfiques, les noves escoles, poden donar molt de positiu a l'ensenyament, que és el que jo crec, és a dir, que no pots oblidar ni una cosa ni l'altra. Aleshores, clar, hi ha algunes escoles que són molt difícils d'aplicar a l'ensenyament. Per exemple, l'escola radical. És a dir, quan tu dius que l'organització de l'espai és el resultat en definitiva d'una política, pues això amb els nois com se li fa vida? Perquè clar, necessiten uns coneixements socials, històrics, molt complexes per entendre que allò que veuen és el resultat d'unes forces, etc. És a dir, que allò costa molt perquè els nois no tenen aquest marc de referència que necessiten. Aleshores, costa molt trobar aquells exercicis simplificats que van preparant aquest camp, que el van preparant. Tanmateix, jo crec que hi ha molts exercicis possibles que tiren d'aquí, molts.
Perquè al mateix temps és una escola que permet introduir doncs, el raonament i
clar,
el
context. Sí. Per què això? Això és així i per què? I trobar les raons aquestes. Aleshores, clar, per fer això i per simplificar-ho i portar-ho a l'escola, cal que el mestre primer tingui la idea clara, però segon que li ofereixis materials. Materials, perquè clar, si el mestre entén molt bé que ha de fer aquest tipus de geografia, però resulta que no sap com fer-ho, la mateixa geografia de la percepció, que t'hi expliquem, doncs, lo important és que el nen es veure com el nen interpreta, per exemple, el plano de Barcelona. No és qüestió d'ensenyar-li com és Barcelona, sinó quina percepció en té i sobre aquesta percepció tu afegeixes aquelles dades per corregir la percepció. Bueno, però com ho fa això el mestre? Com sap quina percepció té el nen? És a dir, hi ha tota una feina a fer que em sembla que ho hem de fer la gent de didàctica i grups que es dediquin a això de posar en contacte la investigació i l'escola oferint molts materials. Aleshores, quan el mestre té tota una bateria de materials, és quan t'entén l'idea. Perquè veu que sí, que allò és aplicable. I això és l'esforç que estem fent, és a dir, que a través de revistes com Cadernos de Pedagogia, com Guix, com llibres de text, com el que sigui, vas introduint exercicis, vas introduint materials perquè comencin a aplicar una cosa nova. El llibre de text sempre va més lent, perquè són llibres de gran públic i les editorials frenen molt. Vull dir que frenen molt aquestes coses perquè diuen això no tindrà acceptació. Però bueno, jo crec que en tots els camps s'ha d'intentar fer forat i tu avances per tots els trons possibles. Però jo crec que a vegades se demana massa als ensenyants. Se demana que de nit s'inventin els exercicis. Si se'ls inventen millor, és molt bé, que els mestres han de fer el material. Perfecte, si poden. Però ja tenen una feina molt específica i molt forta, que es tira endavant 35 nens o 25 nens, això porta molta feina, però aquí hi ha d'haver la gent, mestres i no mestres, que en vez de dedicar unes hores a ensenyar, dediquin unes hores a fer un material que necessiten les escoles. I no sembla que és aquest el camí, oferir moltes possibilitats. I després hi ha una altra manera, que és que actualment tota la cosa de formació permanent té molta importància, perquè clar, com que els llocs de treball estan pràcticament ocupats, entre poca gent nova, en aquest moment és molt important la formació permanent, és a dir, intentar que els mestres, ja en exercici, els professors, doncs facin cursos, en fi, que oferir-los possibilitats de formació permanent.
Seminaris,
cursets, en fi, cursos d'estiu, escoles d'estiu, etc. I a través d'això sí que es pot donar a conèixer als mestres aquestes noves línies i el material. Jo sempre en els cursets hi veig carpetes i fotocòpies, moltes, i em diuen, no, és que tu dones receptes. Potser sí, és igual, però m'estimés una recepta que res. I la recepta anima molt. Però clar, si tu dones 6 o 7 exercicis, per exemple, que és una línia radical, els ensenyes a una gent, i tu dones 7, acabat, ja està. Tens molta probabilitat que te passi. Molta probabilitat. I després tens alguna probabilitat de que no els acabin d'agradar i que te perfeccionin. I tens molt poques possibilitats, però n'hi ha alguna de que en facin de nous. Bueno, aleshores, enteneu? Jo trobo que és aquest el camí. Un camí possibilista, però bueno, les coses no... Susceptible, I jo crec que són els dos camins, Donar, fer material i incidir dintre la formació permanent.
Per acabar, Pilar, et volia fer una pregunta que potser s'allunya una mica de la didàctica. I és, què és la geografia per tu?
Ui.
Si vols que ho facilitem dient com veu la geografia una persona immersa en el camp de la didàctica, si prefereixen així.
Sí, bé, la geografia és el que cada dia hi ha tantes escoles i tantes visions i jo tinc una visió molt eclèctica, vull dir que molt eclèctica, perquè jo parteixo del nen, no parteixo de la geografia i aquesta és la veritat, per això quan diuen que soc geògraf, jo, bueno, dic que jo treballo de la geografia, que m'interessa molt la geografia, que estudio geografia, però no sé, si vull dir que jo, sobretot, sóc un ensenyant, i jo sóc un mestre. Aleshores, clar, des de la didàctica de la geografia, ens interessa tot allò que ens pugui servir per ensenyar d'una manera més racional, més lògica i més adequada. I jo crec que totes les noves escoles geogràfiques, totes, han aportat molt unes idees interessantíssimes per l'ensenyament. És a dir, jo trobo que la geografia descriptiva té un lloc dins l'ensenyament, però no és tot, ni molt més. Jo crec que la geografia quantitativa ens ha donat una nova problemàtica, ens ha obert un camp de problemàtica, ens ha donat altres recursos, ens ha ensenyat metodologies, ens ha donat una gran quantitat d'exercicis de tipus estadístic i de tipus espaial molt importants, i jo trobo que l'ensenyament heu d'aprofitar. La geografia radical ens ha donat una resposta al perquè de moltes coses i de trobo que és interessantíssima. La geografia humanista i la geografia de la percepció la trobo interessantíssima i molt didàctica, perquè realment ens ha dit que si no surts de com el nen entén les coses no pots incidir en la seva formació, perquè ja té una concepció, diríem, deformada. És a dir, que jo ens aprofito totes, aquesta és la veritat, totes. I més o manco segons també les noves capacitats, segons els materials que he pogut elaborar, però, i no ho dic per sortir del compromís, intento que els nois quan surten hagin vist moltes maneres d'enfocar problemes, i trobo que això és molt didàctic, perquè en pocs anys han sortit quantes 4, almenys de tendència de les 4 grans, podem dir que aquestes 4 que es poden dividir moltes més. Aleshores, vés a saber, les que en sortiran d'aquí que aquests nois tinguin 100 anys. I els nois que ara ensenyem viuran fins d'aquí 100 anys. No t'hi pot donar una visió unívoca de les coses, és impossible.
Molt bé, Pilar, moltes gràcies per aquesta xerrada tan gràfica. Mai més ben lluny de la paraula, i creiem que sigui d'utilitat per diversos fins.
Moltes gràcies. Perfecte, gràcies a vosaltres.